La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Molt bé, doncs com tots els dilluns, aquí estem a la tertúlia de les pilotes. Avui amb el Josep Maria Cucalón, amb l'Enric Sorribes i amb el Joan Marc Miralles, que el tindrem d'aquí una estoneta, que l'estem trucant, perquè ens entrarà per telèfon. Ara creuem els dits perquè no hi hagi problemes, com sempre. Molt bé, companys. De què voleu que parlem avui? De futbol o del nou president de l'Argentina?
O no, d'aquest val més no parlar-ne.
Del nou govern de Pedro Sánchez?
El món s'està tornant boig.
Del món està embogint. El món està embogint. Però el món sencer, és que tens una sèrie de personatges que verdaderament els agafes, els fots en un estudi d'aquests de televisió i pots fer un gran hermano d'aquells bestials. Va,
això no ho diràs pel Sánchez.
No, ho dic en general. No, el Sánchez...
Perquè ja anava a remengar, jo soc socialista, no se t'olvide.
No, home, jo no dic pas. Que... Ah, Joan Marc, hola, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Hombre, Joan Marc, què tal, com estem?
Molt bé.
Aquí parlant del món, de com està el món.
El món, bueno, depèn d'on te'l miris, està millor o pitjor,
Bueno, no ho sé, jo me'l miro per on bueno, veig el que està passant i dius no anem bé.
El que ha passat a Argentina sí que no va massa bé, però bueno, ja ho veuran els argentins, que són ells que han decidit.
No, evidentment, i a més amb una bona, o sigui, molts milions, no?
Això va al continent americà, va de nord a sud. Mm-hmm. Primer va començar el d'Estats Units, després va a continuar el de Brasil i ara els argentins.
Sí. I l'ataca, diguem-ne, que es va escampant, no?
Sí. Va bé a la sur.
Bueno, aviam, companys, a veure, anem a començar per un tema, perquè a més sembla que, bueno, l'Espanyol doncs va guanyar, l'Andorra ahir... Vaig veure el partit, però no vaig veure el partit, perquè, clar, vull dir, la boira no me'l deixava veure, no? I no vaig acabar de veure el partit, tot i que, bueno, l'Andorra doncs va treure un empat del camp del Villarreal B. Ara, allò que diem sempre, no?, fora del micro, i abans d'entrar a la tertúlia comentàvem amb l'Enric i amb el Cucalón, doncs que segurament el millor partit que farà a la seva vida al Villarreal el va fer contra l'Espanyol, perquè, visto lo visto, doncs difícilment el Villarreal fotrà un partit com el que va fer l'Espanyol, no? Però, a banda de tot això, el que sí que m'agradaria parlar és del famós virus FIFA, val? Perquè, bueno, hi ha un fotimer de jugadors que, doncs, i molts d'ells, per desgràcia, fins i tot ja no és que estiguin lesionats un mes o mig mes, no, sinó que perden tota la temporada.
Sí, el Vinícius, no? i el Gavi.
El Vinícius, per exemple,
i el Camavinga,
i, bueno, i un fotimer de jugadors, doncs, que, si no amb les lesions tan greus que tenen aquests que heu dit, però que també doncs estaran uns quants partits sense poder jugar. Jo no sé si... No sé si algú de vosaltres té alguna solució perquè això no passi, Enric.
Bueno, hi ha una dita castellana que és la avaricia rompe el saco, no?
Ja.
Aleshores, les federacions cada vegada volen sucar més, de tot el que suquen, una part va per als clubs, que als clubs també els hi va bé, no ens enganyem, i després el problema és que ningú compta que el pobre Metcalf, el pobre Gasset, que és el jugador, és el que acaba pagant les conseqüències, no? Perquè no tenen descans, tenen una acumulació de partits que és brutal i jo crec que no té cap lògica. O pots tenir lògica, si m'apures a la NBA, que és un altre model, no? En el que juguen cada 3 dies i no passa res, però en un model com el futbol jo entenc que no té cap sentit, perquè ni pots canviar 20 vegades durant un partit, ni pots mantenir una certa intensitat, i tot això va, doncs, que es passin aquestes situacions, però a més, si us hi fixeu, totes han estat, entre cometes, fruit d'un entrenament o d'una mala sort, perquè no hi ha hagut cap entrada criminal que
no,
l'han caçat i li han rebentat la
gana. No, Gavi ahir mateix.
Gavi s'ho fa sol... el Camavinga amb un entrenament amb el Dembélé, sí. Vull dir, que són coses que que es podrien solucionar tan sols eliminant alguna d'aquestes competicions xorres, com aquesta on ha competit Espanya ara, no? Que entenc que és una xorrada com un piano, però bé, algú hi va bé, algú cobra, i com al final tothom es mira les seves butxaques i no pensa en res més, doncs tenim un problema. I això acaba derivant en que l'espectacle de futbol cada vegada és més lamentable i és més lleig, i això ho parlem també a micro tancat.
Sí.
Però bé, mentre, com diu aquell, mentre hi hagi burros la gent anirà a tatano, doncs, bueno, en aquest cas, mentre algú es fotre les butxaques plenes, haurem d'aguantar això.
Aquest és el negoci del futbol.
Ja, yeah, bueno.
I com bé ha dit ell, doncs el que ho paguen són els jugadors. Sí que és cert que potser hi hauria que eliminar alguna competició, però jo diria que el que s'havia de fer era una lliga comprimida, lliga continuada i comprimida, i després deixar un mes o dos per les seleccions, ja està. És a dir, en lloc d'anar fent paradetes, sí, i ara 15 dies, tot comprimit, ¿vale? I les competicions europees el mateix, això que fan ara durant la fase de grups és una cada 3 setmanes, tot comprimit, que vagin jugant, les competicions dels clubs, que finalment són els que paguen els jugadors, i en lloc d'acabar-se el mes de juny la competició, doncs que s'acabi l'abril, i de maig i juny que l'utilitzin per seleccions. Mm. Que llavors, si es lesiona algú, es comença una temporada nova i hi ha temps, hi ha més temps de recuperació. Que ara això el que fa és que les competicions siguin manipulades, perquè, clar, els equips, segons... Normalment els internacionals són els bons dels equips, normalment, si no és amb l'espanyola, doncs és amb una altra selecció, i per tant, el que fan és que si cauen jugadors de primer nivell lesionats, el que fan és que els equips són, bueno, els deprecien, no és el mateix... tenir tota la plantilla titular que pugui jugar que no tindrem dos o tres de lesionats. I per tant això, la competició dels clubs queda una mica manipulada. Per tant, jo diria seria més partidari de comprimir les
competicions.
Les competicions dels clubs i que fossin continuades i després un mes o dos per les seleccions, ja està.
Sí, però són un mateix respecte al que tu comentes, eh? Jo crec que un dels grans culpables són els clubs. Perquè, per exemple, que es permetin competicions aquestes de la Supercopa, i més igual si l'espanyola o l'europea, i la vas a jugar a Qatar, o la vas a jugar a Sud-àfrica.
Això és que fa caixa.
Sí, però tu el futbolista el fots 12 hores amb un avió d'anar, 12 hores amb un avió de tornar, canvi de clima, canvi d'horari... Tot això, el cos ho nota. I gent d'aquests que estan marcats al límit, això ho acabes patint. Però clar, els clubs ells tornen al mateix. Ells volen maximitzar el resultat i al final et trobes amb això i després tothom plora.
Bueno, també ja tenim en compte que el negoci del futbol s'ha disparat a límits insospechats. No solament perquè les televisions hi posen molts diners, no solament amb això, sinó que els propis mànagers dels jugadors doncs es fan estimar, no vegis tu.
Yeah.
I clar, què passa? Que si no entres a la roda, doncs no tindràs mai els primers jugadors de primera línia. Sempre seràs un equipet de segona línia o de tercera.
Mm-hmm. Joan Marc, tu què opines?
A veure, primer una coseta. La lesió del Gavi no se la fa sol, eh? La lesió del Gavi prové d'una entrada d'un jugador georgià que li fa una clau de judo, no és una entrada forta, però li fa una clau de judo que li tumba la cama i li fa girar el genoll. Aquesta és la lesió del Gavi. Després el De La Fuente pot explicar el que vulgui, que s'ho va fer sol, que no sé què, no sé quantes, però no... La lesió prové d'una entrada. Però, vaja, que n'hi ha d'altres exemples que han sigut entrenaments o han sigut qualsevol altra cosa. Jo estic molt d'acord amb el que diu el Cuca, és a dir, jo crec que hi hauria d'haver un període per les competicions de clubs i un període per les competicions de selecció. Mm. Que té una lògica també en el fet de que quan canvies de club a selecció, canvies la preparació física, canvies els tipus d'entrenament, i això fa que pues, els jugadors també tenen aquestes molèsties físiques, provenen molt d'aquests canvis que fan d'un lloc a un altre, que fan treballar pues, muscles de manera diferent, amb intensitats diferents, i això és propici a fer que els jugadors es lesionin. Després, evidentment, s'haurien de reduir els calendaris. Estem jugant una burrada de partits. Jo entenc que tant clubs com federacions volen maximitzar el negoci, i això passa per augmentar la quantitat, però molt sovint augmentar la quantitat no tampoc porta un millor negoci, sobretot si perds els millors jugadors. Clar. És a dir, que és millor augmentar la qualitat dels partits fent que juguin partits amb més significat i amb jugadors de millor nivell que no pas multiplicar partits i després hauràs de portar a l'Eurocopa. Veus, el Gavi en té per 8 mesos ara, sí. No podrà jugar a l'Eurocopa ni als Jocs Olímpics, hauràs de jugar amb jugadors que tenen un nivell inferior al Gavi. I això per l'espectacle no és bo, ni per l'espectacle, ni pels espectadors, ni per les federacions, ni per ningú. I després, un altre dels punts que caldria és que els clubs, que són els que paguen els jugadors, agafessin el control de les competicions. No pot ser que els clubs prestin als seus jugadors a canvi de gairebé res a les federacions. I així, per competicions que organitzen les federacions. L'Enric parlava de la Supercopa. La Supercopa l'organitza la Federació Espanyola,
sí.
No l'organitzen els clubs. La Copa del Rei l'organitza la Federació Espanyola, no sí. L'organitzen els clubs. I després les competicions de seleccions les organitza la UEFA, no les organitzen els clubs. I jo crec que els clubs tindrien molt a dir-hi de la manera, és a dir, limitar potser el nombre de seleccionables per equip.
Això també estaria bé, no?
Sí, i fer que els clubs no siguin, que no hi hagi una sagnia d'internacionals a certs clubs, perquè les federacions viuen d'això. Ara mateix el Gavi, és veritat que el Barça cobrarà una quantitat...
Una indemnització, no? Tindrà.
Una indemnització, perquè no, que el
que no li servirà ni per pagar el llum.
Sí, no, el mal que se li fa al Barça serà molt superior...
A la indemnització, no?
Sí, l'indemnització. Que l'indemnització que podrà cobrar de la FIFA o de la UEFA, que diuen que seran al voltant de 5 milions d'euros, que no cobreix ni el salari del Gavi per la temporada que es perdrà.
El que també ho té molt xungo és el Real Madrid, en aquest cas, perquè pensem que Camavinga, Vinícius, què més? Tchouaméni, Arda Güler...
Sí, però Tchouaméni es va lesionar amb el seu club, l'Arda Güler també s'ha lesionat amb el seu
però,
club.
Però
en aquest cas és Camavinga sí que s'ha lesionat amb un entrenament en França i Vinícius amb un partit, altra vegada amb una entrada. És a dir, que aquí sí que en aquests dos casos sí, però en d'altres no. Però jo em sembla que s'ha de repensar tot plegat, no només s'ha de repensar... Sí, sí. A nivell de seleccions. Jo crec que també s'ha de repensar a nivell de clubs i molta raó amb això d'evitar desplaçaments inútils. Mira, ara mateix el Barça,
sí,
dia 20 de desembre juga un partit
correcte.
Contra l'Almeria,
sí.
Agafen l'avió i el 21 de desembre juguen a Dallas.
A Dallas.
Però perquè el Barça vol, tornem al mateix.
Sí.
Jo quan deia allò dels clubs,
jo
era la Supercopa, i clar, jo perquè ja podia, són les batalletes de l'abuelo. Abans eren a doble partit i tu anaves com a molt, el més lluny que podia quedar era, no sé, o Cádiz o la Corunya, vull dir,
sí.
I et quedaves amb això. Ara no, ara te'n vas a prendre pel sac. I això són els clubs perquè amb això suquen més pasta. Entenc el que dius tu de que s'haurien de limitar els internacionals, però tindries un problema. Els jugadors no voldrien venir a un club on sabria que hi hauria molts internacionals perquè no cobren, i els jugadors volen cobrar, i tenen el seu caché, i tenen els seus drets d'imatge. Al final, tots formen part del problema i ningú li vol posar el cascabell al gat. Perquè els clubs són els primers que s'haurien de negar amb aquestes collonades de... El que dius tu, ara me'n vaig a Dallas. Te'n vas a Dallas a jugar un partit amb tot el carinyo, que ja em diràs tu,
a cobrar
pasta.
A cobrar 3 o 4 milions.
Correcte, clar, sí, clar. Però després, si et ve lesionant no sé qui, o tens algun problema, després què passarà?
Serà culpa d'aquí. Com una mona,
serà culpa d'aquí. Per això dic que el problema està en que tots formen part del problema. Tothom forma part. I si m'apures també els espectadors, que cada vegada pintem menys, no? Els socis. Mm. Perquè, per exemple, l'Espanyol, cada setmana partits a les 9 de la nit. Si és un divendres, un dilluns, el dia et toqui, se te'n refot. Escolti, i els nens petits no van al futbol o com va? L'han de veure des de la tele. Mm. Ah, i el proper partit espanyol entén dilluns a les 9 de la nit.
Sí,
ara tenen diumenge a les 9 de la nit i el proper és un dilluns a les 9 de la nit. O dimarts. Tia, escolti, algun dia, després de 16 partits, algun em pot tocar amb un horari decent? I decent parlo de les 6 de la tarda? Mm. Home. Però bueno, però al final... I què passa? Futbolistes, avui jugues dimarts i divendres, i tornes a jugar dilluns, i... Escolti, fem-ho fàcil, no sé. Diumenges, dimecres, diumenge. I sempre tindràs 3 o 4 dies de descans. Mm. Però clar, allò que avui en tens 2, demà en tens 5, després en tornes a tenir 2. És una, al final això és una camama de tots plegats, i ara tothom va bé perquè tothom cobra. Després plorem quan passa una cosa perquè no, tothom pensava que no li passaria res al Camavinga, o no li passaria res al Gavi, o no li passaria... Pues mira, però li ha passat. Aquest és el problema.
Lamentablement, en detriment del futbol, no? Perquè és un problema. Vull dir, a més, quan se't lesionen jugadors d'aquesta categoria...
És un problema perquè el negoci domina tot i no contempla res. I quan parlo de negoci, això ho podria estendre a no al futbol, a tot.
A tot. El caler és el caler. No? La pela és la pela.
I que va de més.
La pela és la pela. Bueno... Molt bé, anem a parlar una mica de l'Espanyol, que per fi va guanyar en el debut de l'amic Ramis a casa. Mm-hmm. I et va agradar l'Espanyol?
Bueno,
a mi em va avorrir, et ho dic ara. Però bueno, com a mínim em va agradar una mica més del que venia agradant en els últims partits.
Bé, aviam...
Ara em vaig avorrir molt.
Sí, aviam, no, és un partit on es canvia el model de joc absolutament, jugues amb un 4-4-2 clar, poses un migcampista més que ajuda, evidentment, a l'estructura de l'equip, perquè, diguem-ne, fan de pegamento, saps allò de que... de cola. Jo crec que a l'Aguado li va anar molt bé la figura de Garajera per darrere i ajudant-lo també a la sortida de la pilota de l'Edu Expósito, i va fer que l'Espanyol, doncs, amb una pressió molt més... bloc baix, que se li diu, no? Amb una pressió molt més ajustadeta, doncs, per primera vegada en 16 partits de Lliga, tingués un control de partit. Control de partit, perdó, en quant a intensitat, marcadors a part. També és important fer èmfasi en que l'Espanyol guanya els partits quan el rival vol jugar a futbol, quan el rival es nega a jugar a futbol i juga a un altre futbol, per dir-ho així, si no, ni petó ni palante, vull veure què passarà, perquè no és tan evident aquest model de que puguis pressionar, perquè si l'Espanyol va estar pressionant moltíssim a l'Elche a la sortida de pilota, i l'Elche es va inflar a perdre pilotes i al final va fotre la patada d'endavant. Bueno, quan tinguis un equip, com t'ha passat amb un Leganés, o t'ha passat amb un Eibar, o ens pot passar aquest diumenge amb l'Alcorcón, que segurament jugaran tancats, que a la mínima fotran petoni pelant, amb la qual no podràs robar pilotes, vull veure aquest plantejament o aquest model de joc com va. Però crec que, de moment, jugant més arreplegadets, li ha anat molt bé l'Espanyol. El 4-4-2, evidentment, és millor que un 4-3-3, i que per fi almenys es va veure intensitat, no? El fet de que per primera vegada fessin més faltes que el rival em va semblar realment de dimensions còsmiques.
Mm-hmm. Sí, perquè no és habitual, digues.
Sí. Bé, jo em vaig avorrir com tu.
No, sí.
Vaig arribar a fer zapi. Perquè, sí. Clar, segons quins tortells van bafar aquests, saps? I no eren per dolços, eh?
No.
Llavors, bueno, a mi, a veure, va tindre sort l'Espanyol, ja era hora que guanyés un partit com...
Amb tranquil·litat.
Sí.
Amb tranquil·litat.
Com cal.
No vaig patir.
Però el partit em va semblar una castanya de partit, però infumable, eh?
Sí.
Una castanya... I no vull parlar del meu equip de l'Andorra.
Ara en parlarem.
Ara en parlarem. Mateix, és Ramis Style, eh? El que s'ha fitxat és això. És,
sí.
Anar a buscar el 0-1-1-0... I aquí Padi i després Glòria.
Pues, molt malament.
Sí. Bueno, Joan Marc.
Bueno, jo crec que el primer partit a casa també hi va haver una motivació extra per part del Ramis, no? I aquesta intensitat sí que hi va ser, hi va haver una intensitat extra. Jo crec que l'Elx va sortir una miqueta confiat també, perquè es pensava que es trobaria un Espanyol potser més en crisi i no... Si no va acabar de sortir amb les ganes que calia en el partit i està centrat, però l'Espanyol jo ho vaig veure una miqueta més ordenat, una miqueta més coherent en el seu plantejament, però sí, efectivament, el que diu l'Enric és el plantejament del Ramis, l'equip molt més, més agrupat i més compacte, pressionant més en el rival, i buscar, bueno, i van tindre la sort també de que les oportunitats que va tenir l'Espanyol les va ficar dins, tampoc és que en tinguessin bastantes més, però el Braithwaite va estar encertat,
sí.
I tot i que faltava el que era el màxim golejador,
el Puado,
sí. Pues, l'Espanyol pues, va ficar el que va xutar gairebé.
A més, també vam tenir la sort de que tots els rivals directes tots van...
Sí, empalmat. Sí.
Empalmat, i aleshores doncs, fa que l'Espanyol pues, estigui a un punt de, sí. Diguem-ne, de l'ascens directe, sí, directe, sí, sí. Perquè el Leganés continua destacat, tot i que també
va empatar amb el Valladolid.
Va empatar amb el Valladolid. Sí. No? O
sigui, home, jo que crec que és important, almenys ara, amb el Ramis, que sabent el seu model de joc, que jo crec que és avorrit fins a l'avorriment, però bueno, però se l'ha fitxat per això, suposo, per avorrir-nos, sinó per pujar, val? El que sí que m'agrada menys és que el discurs que té és un discurs que és blanc o negre, o sigui, explica molt bé el que hi ha, el que no hi ha. El dia de l'Òscar va repartir estopa a la roda de premsa i es va quedar més ample que alt. Quan després li van preguntar que si ui, no havia estat molt dur repartint estopa, va dir, si sabessis el que dic dins del vestidor, te'n fotries creus? Per tant, el que ha dit aquí, clar, ell va dir, jo aquí no he vingut a mentir. Yeah. Si hem jugat malament, Ja està. I si no sabem guanyar una pilota dividida, doncs tenim un problema. I l'altre dia va dir, home, diu, doncs, aquestes coses s'han millorat, s'han de millorar més, diu, perquè... Diu, però almenys les quatre coses bàsiques que s'han fet a la setmana almenys s'han fet bé, doncs ara hem de continuar fent més cosetes. Però el tio amb això sí que... Sí, el decàleg o el seu manual te l'explica molt clarament i el mateix que veiem nosaltres, que el partit ha estat avorrit o hem jugat malament o no, però el tio t'ho diu i això almenys... ara parlo com a afeccionat del futbol, ja no especial de l'Espanyol, penso, home, que algú un dia m'expliqui el que he vist, em fa il·lusió, no? Perquè a vegades sempre t'expliquen allò de han luchado mucho i se han movido, i van, hòstia, tipo, jo he vist un partit que és una castanya, no? I aquest et diu, el partit és el que és, però almenys t'ho explica i t'ho argumenta, doncs, bueno, ja, sí. Almenys em fa il·lusió de pensar, bueno, no visc en el món de Yuppie, no? Perquè a vegades escoltes algun d'aquests il·luminats i penses, hòstia, tio, tens un problema perquè he vist un altre partit, tu.
Jo a mi em sembla que l'Espanyol, a veure, ho dic com a català, l'Espanyol es mereix alguna cosa més de lo que té ara. Alguna cosa més.
Sí.
I potser hi hauria que agafar i apretar-li els machos, com es diu, al senyor Chen, i que deixin una mica de calderilla, que en deu tindre molta a casa seu, no la té Espanya, la té a casa seu, i que compleixi la promesa que va fer quan va entrar com a president de l'Espanyol.
Sí.
Que en 4 o 5 anys pondré... Li dic en castellà perquè si m'estés escoltant, m'entengui.
No, tampoc t'entendria, però sol parlar xinès mandarí.
No t'entendria.
Això no el puc satisfer. Que en 4 o 5 anys pondria l'Espanyol...
En Europa.
En Europa.
Home, jo ho he fet. Juguem contra l'Andorra.
Juguem contra l'Andorra.
Sí.
Juguem complet, sí.
Sí, sí. Perquè, per cert, ja hi ha
data, sí.
Hi ha data, que és dissabte.
Dissabte 16 a les 4 i quart de la tarda.
O sigui que el dia abans de les eleccions...
Aquí el dia de que tots ens tenim de pensar molt el que anem a fer i el que anem a votar el dia següent. El dia de reflexió.
Sí. Bueno, això tu.
Sí. Bueno, que dir, el que comentaves no del Chen, el Chen no posarà un duro més.
No posarà més. No.
Ell el que vol...
Però foteu-lo fora.
Bueno, és que el problema és que ell té el 99% del club. O sigui, ell ha de voler vendre el club i que qui li vulgui comprar vulgui pagar el que ell vol. Que això també seria molt, molt discutible, no? Però vaja. Però jo per donar una miqueta de llum al que vam veure l'altre dia... Si l'Espanyol juga amb intensitat als partits, per qualitat de plantilla guanyarà molts partits. I això es va veure l'altre dia. És a dir, al final, avui en dia, si no tens intensitat, et passa la mà per la cara a qualsevol, però a igualtat d'intensitat, la qualitat té un plus, no? I aquí és on jo crec que l'Espanyol ha de fer valdre l'equip que té. Igual per primera serà molt més justet, però segona, veient el que hi ha, si li poses ganes, hauria, mama, perquè l'Espanyol té un Aguado, l'Espanyol té un Puado, l'Espanyol té un Braithwaite, l'Espanyol té un Peremilla, l'Espanyol té un Cabrera, que són tios que en un altre equip podrien ser titulars. Tens un Pacheco, que per mi és el millor porter de la categoria, Aleshores, home, si jugues amb ganes, això s'ha de notar. Ara, clar, si jugues a tocar-te els nassos, doncs tens un problema, no?
Molt bé, parlem de l'Andorra.
Parlem.
Vinga, parlem de... Espera, que abans de parlar del Futbol Club Andorra, això ho patrocina...
Hem de fer calerons.
Sí, calerons, hem de fer calerons. Anem amb els anuncis.
Ah. Estàs escoltant una tertúlia de pilotes amb Ricky Romero.
Arriba Teens Creant, la banca per joves de 12 a 17 anys, amb la qual tu, jove, ara ja tens un compte. Tens banca online, tens targeta, tens Bizum, tens llibertat. I amb la qual tu, mare i pare, per fi tens una banca pels teus fills i filles. Tens facilitat per administrar la seva paga. Tens supervisió de les seves despeses. Tens comoditat. Teens Creant, la banca per joves de 12 a 17 anys.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
Bones notícies. Les joguines ja han arribat a Epicent Carrefour. Puja a la primera planta i trobaràs les joguines que somies per totes les edats. Com l'assortiment d'espases de Star Wars, el laboratori de bolígrafs Clementoni, la nina Nancy un dia d'espa famosa i el restaurant divertit de Play-Doh. Vine a Epicent Carrefour i viu la màgia de les joguines amb nosaltres. Obert de 9 a 21.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Vinga, continuem a la tertúlia de les pilotes, com tots els dilluns, amb el Josep Maria Cucalón, amb l'Enric Sorribas i amb el Joan Marc Miralles. Estàvem aquí mentre vostès estaven escoltant, o vosaltres estàveu escoltant els anuncis. Estàvem parlant de l'Andorra, del Futbol Club Andorra. El Cuca deia, hosti, tu, em vaig avorrir entre la boira i el joc.
És que, clar, jo pregunto...
Diu, vas veure alguna
cosa? De què serveix, senyor Sarabia, de què serveix tant control inútil, tant control sí, que sí. No fem res.
Sí.
Sí, tu i a mia, tu i a mia, tu i a mia, possessió 70%, però després marcador 0-0. Llavors, clar, així hem perdut uns quants partits, no hi ha fora, a casa.
Sí, sí.
Tu i a mia, tu i a mia, tu i a mia, i als últims minuts et marquen un gol i et queda una cara de tonto que no pots amb ella. Jo, mira, jo no sóc tècnic de futbol, ni molt menys, però ho puc provar un partit 2, 3, 5, 10, però ja quan porto un terç de la temporada jugant i no sortim del pou, bueno, a mi em sembla que és inútil tot el que fa, tot aquest domini. Això per una banda. Per una altra banda, no sé on la direcció de l'Andorra l'interès està més. Si a primera federació, amb el follon que hi ha amb el camp i tot això, o si li interessa més estar al futbol professional a segona divisió. El que sí està clar és que un desmantelament d'equip com s'ha fet aquest any no es pot fer, no és tolerable. Jo em sembla que bueno, el soci de l'Andorra, que ara ja no som socis, som abonats, que és diferent. Però, bueno, els abonats alguna cosa haurem de poder dir, de que ja està bé, home, que els quartos al camp no el van. Per tant, bueno, demanar-li que ara, quan s'obri el mercat d'hivern, facin algun esforç per arreglar una mica l'equip. I al senyor Sarabia dir-li que té de jugar pels jugadors que té. No, els jugadors que tenen de jugar com vol el senyor Sarabia.
Això ho dius molt, eh? Això ho dius, eh? Tu també estàs d'acord, no? Tu també estàs d'acord i suposo que Joan Marto també?
A veure, el Sarabia no canviarà. El Sarabia sí,
ja no canviarà. No, evidentment.
Però a veure, que l'equip té possessions infructuoses. A veure, jo miro les estadístiques del partit, l'Andorra va xutar 16 cops i 5 a porteria. Clar, si no fots cap gol amb 5 tirs a porteria, és que tens un problema. I el problema és que els davanters que té l'Andorra aquest any pues, no tenen el gol que tenien els de l'any passat. I quan crees aquest número d'ocasions, no has de ficar alguna dins. I això és un problema d'efectivitat, no tant de sistema de joc. Però vaja, el partit va ser dolent per les dues parts. És que el Villarreal B és encara pitjor que l'Andorra. I la classificació, pues, estem a la part, però vaja, jo crec que el Villarreal B té bastant pitjor pronòstic que no pas l'Andorra. Jo crec que l'Andorra ha d'anar cap amunt. Al final, jo crec que el sistema de joc farà que hi hagin partits que l'Andorra les fiqui a dintre. Que es creen ocasions, les ocasions es creen, el que passa que no s'estan ficant a dins.
Tens més moral que els de l'Alcoyano.
Sí, estava pensant, a veure si passarà com amb el Villarreal B quan vingui l'Espanyol el dia 16.
Pues ja sé.
A l'Andorra fotia el millor partit de la temporada.
Bueno, ja seria hora que em fes un de bo.
Sí, home, ja, però que no siguin entre nosaltres, hòstia. Com que nosaltres no.
No, però com sempre...
Sí, l'aspirina.
L'aspirina, no?
Això seria una victòria de prestigi.
De prestigi. Hòstia, el que va fer el prestigi, ni me'l recordis. Ni m'ho recordis. No sé, Enric.
No, bé, jo crec que l'Andorra al mercat d'hivern ha de fer algun canvi de cromos important. Coincideixo amb el que el Jean-Marc, que davant falla més que una escopeta de fira, però jo crec que ahir també l'Andorra empata 0, però el porter fot un partidàs. Bé, també per posar les coses més a lloc, no? Per tant, vol dir que per mi no és un equip equilibrat, o almenys la manera que té de jugar no és equilibrada. I ara poso el que dèiem abans de l'Espanyol. L'Espanyol jugava a un model de joc que els jugadors no estaven còmodes. Mm-hmm. I l'exemple és que l'altre dia, més arreglats i més content, no? Bueno, doncs igual tal com deia el Cuca, no? T'has de plantejar quin equip tens i en base a aquest equip com puc jugar de la millor manera i que s'assembli al que jo vull, però si tu vas amb el teu model a mort, que és molt lícit, pots tenir el problema de que et surti el tret per no de sortir i al final acabi saltant, perquè al final els passes d'aquests horitzontals que en una època també havíem vist de Barça que la gent s'avorria, no? Està molt bé, la pilota passa, però no, la gent el que vol és el Barça del Guardiola, que ostres, controlar la pilota i després sempre tenies 14 oportunitats i dominaves un partit i dominaves el joc, no? Ara, clar, et passi la pilota horitzontalment, doncs mira, pots tenir davant un Leganés i farem tots el mateix i al final és un partit que és superavorrit.
Jo entenc. El mestre Cruyff deia que mentre tu tienes pelota, contrario no la tiene. Y entonces, tu no te marques gol en tu propia puerta, contrario pierde. Això, paraules del senyor Cruyff. Bueno, jo hi puc estar d'acord, això. Però clar, si tu tens pilota i no fas res, només que tu i a mi i a tu i ja està, no crees oportunitats de gol, a part de ser avorrit el partit i desencisar la gent perquè vagi el camp a veure'l, a part d'això, bueno, és inefectiu totalment. Sí. Es perden partits que has tingut el 70% de la pilota, per a què?
Sí, tens la pilota, la toques amunt, avall, la fas anar d'un cantó a l'altre, però
Barça
després...
Barça li passa el mateix,
perdona, te l'agafa un...
Ja està.
I t'agafa...
Un, dos, tres, gol.
Amb els pixats del ventre, i pam, te la fot.
Puc plantejar una cosa?
Sí, plantejo.
Ara, si l'Andorra no tingués la pilota, tu creus que amb els jugadors que tenim crearíem més ocasions i faríem més gols? És que jo no ho veig, tampoc. Si no tinguessin la pilota a l'Andorra, si tingués de viure, no sé, amarrats al darrere, amb la defensa que tenim, i amb els jugadors que tenim en l'atac, jo no veig l'equip jugant a la contra, ni amb velocitat. És que no, el davanter centre no és un jugador extremadament ràpid ni habilidós amb la pilota que es pugui buscar les oportunitats. Els extrems que tenim tampoc els veig, no són extrems per desbordar i per anar a la contra i matar defenses avançades. És que no,
o sigui, tu estàs no dient que el senyor Sarabia ho està fent molt bé, no?
No, jo estic dient que els jugadors que té el Sarabia, bueno, potser no els agrada la manera com estan jugant, però és que jo no veig una altra manera en què l'Andorra podria crear ocasions per guanyar un partit.
Vale, però aleshores, perdoneu, però aleshores jo, Joan Marc, i comprant el que dius, que potser l'equip no et permet jugar d'una altra manera, aleshores algú s'ha de plantejar la seva tasca, igual és el director esportiu, perquè si tens un equip que sol pot jugar d'una determinada manera i no la juga bé, doncs igual s'ho ha de fer mirar, perquè si tens un model de joc que l'únic que pots fer és jugar al tiqui-taca, per dir-ho així col·loquialment, sí. Però resulta que quan has de finalitzar no finalitzes, per la raó que sigui, pues estàs condemnat al fracàs.
Sí,
perquè és a dir,
sí,
tu pots jugar com l'Atlètic de Madrid a l'època, o la Real Societat a l'època, que eren corre, corre, que te pillo, i davant tenies tios resolutius, i mates un partit, i acabes 0-1 o 1-0, perquè sempre fas la mateixa jugada, que em sembla molt bé, o et dediques a fer el que feia el Barça a l'època, de tocar-la molt bé, i o el Villarreal de Pellegrini, aquells equips que deies, hòstia, tenen un control de joc, però resulta que estàs en una terra de ningú, i ni ets ràpid per acabar, ni ets decisiu a l'hora de finalitzar, hòstia, pues tens un problema molt greu, Molt greu, perquè els partits com a màxim a 0-0, amb 0-0 acabaries amb 42 punts. I no sé jo si amb 42 punts et salvaries.
No,
segurament no. Escolteu, ens queden 5 minutets i sí que... No, em diuen que no. 2 minuts, perdona. Ui. Bueno, no, digues. És que volia acabar simplement fent una pinzellada del tema del bàsquet, del Mora Bank, perquè la cosa s'està...
Comença a ser preocupant.
Comença a embolicar-se, no, la troca?
Molt.
Que sí?
Sí.
I t'ho dic bàsicament a tu també, sé que ho segueixes.
Al bàsquet s'han fet fitxatges que ens han arribat ara, fa un o dos partits,
sí,
i que han de donar, penso jo, resultat. Però al bàsquet el problema que tenim des d'inici de temporada és de que els jugadors pateixen, com se diu, aquell que perd la memòria, amnèsia. Sí. Perquè hi ha moments que marxen totalment del partit, marxen, i veus que els altres ens fan parcials de 12-1, ens fan parcials així.
Ostres.
El partit d'aquesta setmana...
Granada.
Amb el Granada. El primer quart anava guanyant de 10.
Mm.
I va ser un obrit en aquell d'ulls, ens van fotre un parcial de 19-2.
Imagina't.
Llavors, clar, és això que dius... Com pot ser que un equip marxi del partit d'aquesta manera? Després, al rus final, al quart-quart, van fer la que pràcticament van tindre el tir de l'empat, que no va entrar, però hauria pogut entrar, no? Com pot ser que després d'anar-te'n del partit, després tornis?
Mm.
Això, jo em sembla que és una qüestió més aviat psicològica, que no de bàsquet. Sí.
Bueno, doncs ja en seguirem parlant d'aquest tema, perquè aviam si van marxar, però a veure si els trobem.
I del Barça femení...
Pues felicitar-lo, però no hi ha color. Aquí el Barça femení és el rei del mambo, la reina, són les reines del mambo, amb una Aitana Bonmatí espectacular, és una meravella. Per cert, partit que no es va poder veure a DAZN aquí a Andorra. A mi m'haurien d'explicar els d'Andorra Telecom a veure què punyet es passa amb els amics de DAZN, que coses sí que es poden veure, coses no es poden veure, i jo l'únic que sé és que cada mes, pau!
Sí,
fins aquí la tertúlia.
Estic amb tu.
Que sí?
Sí.
Faltaria més, és que és la veritat, no hi ha per on agafar-ho. Fins aquí la tertúlia, gràcies Enric, gràcies Joan Marc, gràcies Cuca,
gràcies,
fins dilluns que ve, adeu-siau, amics.